tens l'oportunitat com a persona lliure de fer-te ric. El que no et diuen, no, és que per cada ric que apareix, no, doncs hi ha unes persones esclafades i engullides pel sistema, i és la repercussió de que aquest sistema és totalment lliure, no? I això m'agrada destacar-ho perquè és una pel·lícula que al final ha sigut icònica d'aquesta manera de viure la vida, i que al final forma part ja del món que tenim, i ho estem veient avui en dia i ho seguirem veient.
De fet, pot ser que la percepció de, no sé, del públic cap a Michael Douglas, o l'empatia cap a Michael Douglas després d'aquesta pel·lícula canvies. Michael Douglas ha fet bastants papers en els que, segons com dius, en cau fatal, no?
Però
és a partir d'aquesta pel·lícula que es transforma en aquest ser, i que va motivar que després, doncs, també el contractessin per Atracció Fatal o per
Instinto Básico. Clar, és que és cert, ara que ho dius, durant una època, de fet, Instinto Básico també va estar tentat d'incloure-la. Durant una època, Michael Douglas era l'encarnació dels pecats capitals, no? La luxúria i l'avarícia. I és cert que el reconeixien molt amb això, però s'ha reconvertit, Jo crec que a partir de ell va patir un càncer de tràquea bastant fumut i el va superar, i ha començat també a agafar papers com, per exemple, el Liberace, en el biòpic del Liberace, Behind the Candelabra, que vam veure una cara diferent del Michael Douglas, que ara també amb la sèrie El Método Kominsky, jo crec que estem apreciant un Michael Douglas diferent, lluny d'aquell Michael Douglas que, a més, semblava que el personatge el va superar, perquè, recordem, va sortir molt públicament als 90 que ell era addicte al sexe, i va haver d'anar a clíniques de rehabilitació d'aquesta addicció, que al final va molt lligada, no, amb això també, el poder, els diners i la imatge que teníem d'un Michael Douglas / Gorlon Gecko de Wall Street.
Efectivament. Doncs fem una altra pausa i després escoltem més testimonis, i la pròxima aparició de Guillem Efemerí al No hi som per festes d'avui parlarem d'un pecat capital que sembla que tothom tendeix a perdonar bastant, a ser més benevolent. Un que sembla que a tots d'una manera o altra ens toca en algun moment o altre. Estic parlant de la peresa. Fins després, Guillem.
Serà a RAC 1. No hi som per festes, amb Jordi Beltrán. RAC 1. Ens toca lluitar per la salut d'aquells més vulnerables davant la malaltia, però força en la seva lluita. Els malalts de càncer, psicòlegs, treballadors socials, metges i voluntaris, ara més que mai, segueixen amb tu. ASC, Catalunya contra el Càncer. Truca'ns al 900-100-036 o entra a asc.es.
RAC 1. No hi som,
amb Jordi Beltrán.
D'una forma o d'una altra, aquestes estranyes hores vespertines transcorrien plàcidament. I sovint m'adormia al sofà mateix, d'on no m'aixecava per anar-me'n cap al llit fins molt més tard, normalment pels vols de mitjanit. Aleshores, quan semblava que només feia uns quants minuts que dormia, em despertava bruscament l'alarma del mòbil. En aquests primers moments de consciència, enlluernat per la sobtada claror del matí, el cap continuava fent la seva i recordava fragments de somnis o passatges del llibre que llegia abans de dormir-me. Tejucol, Ciutat Oberta.
Hola, sóc l'Òscar Dalmau. El pecat capital que trobo menys perdonable, més greu, per mi seria la ira. A la vida m'he creuat amb alguna persona que en fa un ús excessiu d'aquest pecat, diguéssim, i no puc suportar-ho, em treu de polleguera. La gent amb aquesta mala llet irada l'esborraria del planeta Terra, perquè no aporten res de bo. Després, el pecat capital més lleu que considero, per mi seria la gola. I dic la gola perquè jo la practico, intento practicar-la de tant en tant, i més ara, en aquests temps en què hem d'estar confinats, tancats a casa, doncs de tant en tant em dono algun plaer extra, com per exemple baixar a la pastisseria del costat de casa i comprar bunyols, que m'encanten. Doncs bé, com a fidel practicant de la gola, podria menjar-me 50 de bunyols, 50 bunyols seguits, tot i que crec que el meu rècord personal està en 124. I el pecat capital que crec que l'Església Catòlica Romana es va deixar d'incloure és la impuntualitat. Jo hi afegiria la impuntualitat, i condemnaria a l'infern a tots els impuntuals del planeta, aquella gent que, si tu dius de quedar a les 5 de la tarda, es presenten a les 5:10, o pitjor encara, es presenten a les 6. Però també condemnar a l'infern a la gent que es presenta a 4:45, de dir, escolta'm, i després et tiren encara quan tu arribes a les 5 en punt, que porten un quart d'hora esperant, de dir, escolta, però si havíem quedat a les 5 en punt. Per tant, la impuntualitat. I ja per acabar, una cançó que m'agradaria dedicar a tots els oients de la competència, a tota la gent que ens escolta i que, gràcies a ells, doncs, nosaltres podem menjar i podem practicar, en el meu cas, la gola, menjant bunyols. Els hi dedicaria la sintonia principal del programa, que és una pregunta recurrent, sovint ens la fan els oients a les xarxes o a través d'e-mail, pregunten, escolta, de qui és la sintonia principal que sona a la competència? Ja fa uns anys. Doncs és d'un grup de hip-hop andalús que es diuen SFDK. El tema es titula 2005. Estem acostumats a sentir la sintonia, doncs la versió instrumental del tema. T'agrairia que avui punxessis la versió amb lletra, amb els cantants de SFDK. Que vagi bé, salut i confinament a tothom.
2005, el año chino del perro. Ajá. Estaba escrito en la parte trasera de un Christmas navideño. Yeah. Acción Sánchez y Satu, ajá, presentan SFDK Record, por supuesto. Ay.
Directo, directo, directo del rimadero.
Yeah. Niño güey, el perro pendenciero. Mamá, quiero ser artista, nada más que para ganar dinero. Vivo en un país de tontos verduleros. Por lo tanto, quiero un tanto por ciento para mi sombrero. Cae como agua de enero, desde el cielo. Ven a Sevilla, aquí podrás currar de camarero. Pero el planeta de los simios versión Spain, con animaciones alemanas de los McLean. Black Rain, lluvia negra sobre aguas gallegas. Y yo con esta gorra y una beisbolera. ¡Mierda! La verdad es que me doy pena. A veces no puedo hacer nada cuando no hay cena y fumo.
Hola, bonic, sóc en Pau Torres. A veure, per mi el pecat més greu de tots segurament és la supèrbia. La Viquipèdia diu que és considerat l'original i el més seriós dels 7 pecats capitals, i suposo que per alguna cosa serà. Perquè, home, ja d'entrada voler ser més important que els altres, així perquè sí, és lleig, i normalment la gent que es mou amb aquest objectiu no té massa en consideració la resta i solen ser uns experts en l'art dels colzes i els punyals a l'esquena, oi que m'enteneu? A casa som molt de la bona gent i la bona gent no acostuma a freqüentar aquest pecat, crec. En canvi, si hagués d'exonerar-ne un, seria la peresa, no tant la mandra en si, tot i que a vegades badar i procrastinar poden ser més profitosos i necessaris del que ens pensem, ni tampoc a la falta de ganes de treballar, sinó que segurament és el pecat més justificable pel que fa allò que diu d'acceptar i fer-se càrrec de l'existència com a tal. Coi, crec que no és fàcil. I és un pes i una responsabilitat molt gran, però uns problemes tenim ja. Això sí, si pogués actualitzar la llista dels 7 pecats capitals i afegir-ne un, aquest seria, segurament, aquest seria la falta de sentit de l'humor. És per una simple qüestió de formació professional i, sobretot, de manera d'entendre la vida. I per acabar, m'agradaria dedicar la cançó Plash dels Crystal Fighters a tota aquella gent que aquests dies enyora el mar i que vulgui tancar els ulls una estona i res, durant uns minuts, estirar-se a la sorra i respirar l'aire salat.
Why you want some more? la Montse Llussà i ara parlaré de pecats.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Escollir un pecat que jo consideraria el més greu del set ha estat difícil. Jo diria que la ira seria per mi de les més perilloses, perquè quan una persona arriba a un pic altíssim d'ira, n'hi ha d'altres que corren perill. Aleshores, els que, diguéssim, que t'ataques a tu mateix, és una qüestió ja, si pots controlar-ho, de què ho facis o no ho facis. L'altra és quan hi ha altres persones implicades. Per tant, jo considero que ira i enveja són perillosos, però sobretot la ira és potser la que considero que em faria més respecte que algú estigués cometent aquest pecat a prop meu. El pecat que jo disculparia una mica més que res perquè fins i tot considero que és necessari, és la mandra. Però no sempre, lògicament, sinó que practicar-la de tant en quant. Sobretot els que no tenim massa temps per fer-ho. Si més no, el cap de setmana, una estoneta de mandra al matí, no sé, al migdia, a la migdiada, per què no, no? Aleshores aquest, doncs jo no castigaria tant aquella persona que el practica. La mandra és bona de tant en quant. Afegiria un o dos pecats. Un seria l'arrogància i l'altre seria la hipocresia. Més que res per, com deia abans també, dels pecats que considero que impliquen i surten altres persones perjudicades, en aquests està claríssim, no? Necessites d'altres per poder fer evident que estàs parlant malament d'algú i després ho negues i ho evites o ho dissimules fent tot el contrari, no? I en el fons el que estàs fent és fer mal i matxacar aquella persona sense que ho sàpiga i l'estàs enganyant, no? Vull dir que hi ha com molta cretinitat junta en la hipocresia. I d'altra banda també l'arrogància, no? Que és anar exhibint coses i maneres de fer i maneres de fer sentir l'altre que no deixen de perjudicar. I en el món professional, doncs jo penso que aquestes coses estan molt a l'ordre del dia. Per tant, sí, mira, per què no afegir aquests pecats o un dels dos i que s'ho facin mirar una miqueta. La cançó que m'agradaria que sonés ara seria Hallelujah en la versió de Rufus Wainwright. A qui la dedico? Òbviament la dedico a les persones que ara mateix estan ingressades, que no ho estan passant bé, que estan lluitant per sortir-se'n. També les persones familiars que evidentment ho estan patint des de casa seva i no cal dir a les que han perdut familiars pel Covid-19. Sobretot també aquells i aquelles que estan lluitant dia a dia en la seva feina perquè tot tiri endavant, i especialment els sanitaris que donen la mà a aquestes persones que tant ho necessiten i que estan soles en una habitació o a la UCI. Per tant, per totes elles, per tots ells, Hallelujah, en la versió, com deia, de Rufus Wainwright.
Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.
A RAC 1 No hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Guillem, ja sé que ara mateix igual estàs en un punt de mandra, però ara que tocarem el tema, jo crec que tot quedarà ja fora d'un punt de mandra si recordem aquest personatge.
¿Trabajan en la película?
¿Insinúa que no trabajamos?
Oh, yo siempre quise ser camionero, holgazán y mal educado. ¿Puedo relajarme con ustedes? Homer Simpson és, diguéssim, el no va mas. Sí. És el mite de la mandra, de la paresa.
Totalment. Mira, si Gordon Gekko era la malícia en persona, Homer Simpson és la mandra, la paresa, en persona. I des d'aquí, perdó als caminers, si s'han sentit ofesos per aquest clip que hem passat, que era una escena molt mítica on ell d'això, té enveja dels caminers perquè pensa que són més mandrosos que ell, i es dediquen a allò, una competició de, no sé com es diria, no? A l'estirar així els braços i fer... No sé si això té un nom així, però bueno, és una competició entre ells inabarcable d'una de les coses que millor sap fer el Homer, no? Que és fer el mandro, no? El vago, la paresa, digue-li com vulguis, la mandra, l'exídia, també és un dels noms que he trobat per aquest pecat. Al final, és el que tu deies, sí. És un pecat
sí.
molt perdonable, però atenció, que per Dante Alighieri i a la Divina Comèdia i per molts teòlegs, és el pitjor pecat de tots, perquè és el pecat que t'impedeix actuar i recuperar el bon camí. Per tant, compte, que potser d'entrada el veiem com a molt benèvol, però segons molts és el pitjor.
De fet, buscant aquests dies el tema d'on venia la llista dels pecats capitals, vaig veure que en principi, quan es va establir aquesta llista, no figurava la peresa, sinó la tristesa, és a dir, la tristor, que ho vinculaven amb estat anímic baix, etcètera, etcètera, i aleshores, finalment, amb una reconfiguració del llistat, es va incloure la tristesa dins de la peresa. I aleshores, en molts casos, es dona com a motiu d'aquesta paresa, d'aquesta mandra, d'aquesta desídia que tu deies abans, es dona com a motiu el fet d'estar d'anímic baix, depressió, en molts casos, no? Però clar, suposo que la depressió no es pot considerar un pecat capital.
No, al final és una afectació, no? Nosaltres som víctimes de la pressió, no? En aquest cas, i un pecat, al final, ets tu el culpable de realitzar-ho, en teoria, no? Però sí que és cert que clar, la paresa, així dir-ho, dit tal qual, fa ràbia, no?, com a pecat, perquè al final també nosaltres tenim dret una mica a ser mandrosos, no?, de tant quan, vull dir, al final són moltes hores també que treballem, que fem coses, una mica de respecte cap al ser mandros i cap a la filosofia de la paresa. Deixa'm dir una frase del Homer Simpson, a més és una frase que tinc gravada a una d'aquestes tasses hermètiques pel cafè. Va ser completament random, eh? Buscava la tassa perquè em feia falta i després vas veure que tenia aquesta cita del Homer Simpson que diu el següent: ho has intentat amb totes les teves forces i has fallat miserablement. La lliçó és: mai ho intentis, mai t'esforcis. Oye, aquí veus una mica la filosofia d'un Homer Simpson, que al final el que et ve a dir també, si total, per acabar fallant o no triomfant, no t'esforcis, descansa, sigues mandrós i endavant.
En el cas de Homer Simpson, jo no veig que hi hagi cap tema de pressió o de coses similars, no. Sinó que diria que és més barra, no? O sigui, no, sí. Aquest home no se'l veu a un estat anímic baix, se'l veu allò deixat perquè és un mandrós, no? Allò,
tal qual.
Com diria que seria un vago.
Un vago, és la filosofia de vida, jo crec que... Ah, mira, aquí l'enllaçaria amb la pel·lícula de la Comilona, no?, que parlàvem abans, l'abundància de societat, no?, i també és el que una mica els Simpsons representa, que és, de fet, els Simpsons és una col·lecció de pecats capitals, vull dir, els vas trobant a tot arreu, no?, al llarg de la sèrie, però representa una mica aquest home d'una societat occidental desenvolupada on no li falta res i que només treballa per mantenir un sou sense esforçar-se molt i que el que li importa és doncs menjar, veure la tele i passar els seus dies. És també una mica conseqüència de la societat que hem adquirit o que hem format entre tots i que potser després d'aquesta crisi també canvia, no?, a nivell de valors, però també dir-te que el Homer Simpson al final ha creat escola totalment i sobretot en l'animació. En l'animació tens del mateix Matt Groening, Futurama, el Fry, és una versió també molt mandrosa i futurística d'aquest Homer Simpson, però Pare de Família, el Peter Griffin, també el Rei de Colina, una gran sèrie d'animació, o hi ha una sèrie infantil que d'aquestes que es mou entre el món infantil i adult, que és en Asombroso Mundo de Gumball, que el pare, el Rachel Waterson, és, bé, Homer Simpson portat a l'extrem total de mandra i de paressa. Ha quedat a escola.
Jo tinc dubtes sempre de si Homer Simpson és un reflex de la societat, d'un estat social de la societat nord-americana, o si Homer Simpson ha creat escola pel que fa a actituds de determinats sectors de la societat nord-americana.
Totalment. Jo
crec que, clar, és...
clar, quan... el Homer i la sèrie en general neix com amb una voluntat de crítica i de sàtira. El que passa és que al final és tan gran el boom i que ja s'ha convertit en una manera de, bueno, sí, de proselitisme d'aquesta mandra i d'aquesta actitud del Simpson. Jo crec que això, començant amb crítica, ha acabat creant escola i sent seguit i idolatrat per ser d'aquesta manera. Si Dante aixequés el cap, se sorprendria que hi haguessin joguines i tant merchandising d'una persona, un personatge així de mandrós. Si per ell era el pitjor que patat de tots.
Fem un altre stop i d'aquí una estona un dels més forts amb una pel·lícula que a mi m'ha impressionat moltíssim quan la vaig veure. És una pel·lícula de Martin Scorsese. Fins després, Guillem.
A RAC 1 No hi som per festes amb Jordi Beltrán.
Oh yeah.
Hola, què tal? Sóc en David Martos, des de Tres Cantos, Las Vegas de Madrid. La cançó que voldria dedicar és La rumba del temps, de Joan Miquel Oliver, que sempre em posa molt content. La dedico a tots aquells que no poden estar confinats amb tothom amb qui voldrien. Jo, per exemple, estic separat del meu gat, en Runi. El millor és que jo el trobo a faltar, però sé que ell a mi no.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes. I aquest senyor tenia rellotges en observació, i un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i és l'equació, la variable que venia a les temps.
Per mi el pecat capital més greu és la ira. Crec que no cal anar tan enfadat per la vida. Segur que no n'hi ha per tant. Potser l'única situació en la que exculparia una mica d'ira és quan estàs veient un vídeo i se't para per culpa de l'internet. Aquí sí, aquí llum, foc i destrucció. Per la resta, tranquil·litat i bons aliments. El pecat capital més justificable és la mandra, i us ho defensaria amb molts motius. El que passa és que no ho faré, perquè clar, això em suposaria un esforç, i per tant estaria fent exactament el contrari del que estic intentant justificar. O sigui que us diré la mandra i punt, sense arguments. El pecat capital que jo afegiria a la llista és el teletreball. I fem-ho ràpid, que ara segur que hi ha molta gent a favor. De debò, des d'aquesta altaveu que és la ràdio líder del país, faig una petició important. Quan tot això acabi, prohibim terminantment per llei qualsevol activitat laboral relacionada amb un Skype. En fi, una abraçada, o millor dit, un cop de colze a tots els oients. Que vagi molt bé, salut!
Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i és l'equació, la variable que varia dels temps.
Jordi, som Ell Prats. Doncs el pecat capital més perillós crec que és l'ira, perquè quan es desencadena és totalment imparable, és una sensació tan irracional com ho pot ser la por, per exemple, i es acaba sent totalment imprevisible. De fet, una persona encesa d'ira és un perill màxim. El pecat capital més lleu, doncs potser és el de la gola, perquè almenys fa la sensació que tard o d'hora s'omple el dipòsit, al contrari de la luxúria, l'avarícia, la peresa, l'enveja o la supèrbia, sembla almenys que la gola té un final, no? Si n'hagués d'afegir un de nou, potser el més clar que veig és l'egoisme. Un problema que malauradament em sembla cada vegada més estès i que fins i tot
cada vegada més justificat. M'agradaria dedicar una cançó molt clara en un moment en què estem obligats a quedar-nos portes endins. M'agrada veure Univers de Ferran Palau com una via d'escapament mental. Tot el disc és una absoluta meravella, però la cançó que l'obra és d'aquelles que aconsegueix, almenys en mi, tenir un impacte gairebé físic. Quan diu allò d'assumir que estem sols enmig de l'univers i volen oranetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix, noto com el cor se m'enxampla.
T'estimo com estimen els adolescents. Despertes una part de mi que no conec. Coneixes bé les pedres del camí que fem. Camí que fem. Faria tantes coses que no sé què fer. Recordo que et mirava sense esperar res. I guardo aquesta imatge per quan tu no hi ets. Quan tu no hi ets. Somio que estem sols al mig de l'univers. I volen oranetes a càmera lenta. I qualsevol preocupació desapareix. Al mig de l'univers i volen oranetes a càmera lenta i qualsevol preocupació desapareix. Desapareix. Desapareix.
A RAC 1 No hi som per festes amb Jordi Beltran.
Arribem ja al final d'aquesta segona part del No hi som per festes de Divendres Sant, dedicat als 7 pecats capitals, i després de l'actualització sempre necessària, tornarem a les 9 i pocs minuts per recordar o parlar de més pecats, més cinema, més música, tenir més opinions i arribar al final del No hi som per festes d'avui Divendres Sant. Res, uns minuts i tornem. Fins ara!
De Giro creu en la igualtat de condicions per tots els inversors. Amb oportunitats d'inversió a nivell mundial amb tarifes increïblement baixes. Mitjançant una plataforma premiada. Senzill i segur. De Giro. Premiat com a millor broker per accions 2019 per la comunitat financera Rankia. Obri un compte gratis a degiro.es. Tingui en compte que invertir comporta risc de pèrdues.
La Menorquina, líder en la distribució de congelats per la restauració, ara te'ls porta a casa. Verdures, carn, peix, precuinats i gelats, és clar. Entra a encasa.lamenorquina.com i fes la teva comanda. El 10% de la facturació es destinarà a donar suport a la reobertura de l'hostaleria. Recorda, encasa.lamenorquina.com i queda't a casa.
L'experiència és un grau i la teva un valor. Passa de nivell amb l'Executive MBA d'AE Business School. Treballa les teves competències directives i de lideratge i genera sinergies amb altres professionals. Els MBA d'AE, dels més ben considerats segons els rànquings de Bloomberg i QS. Informa't en AE.es. What's next for you? AE. We make it happen.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Actualitzada, més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Aurora Rodríguez.
Bona nit, són les 10. Mantenir la distància social, rentar-se sovint les mans i esglaonar els horaris d'entrada són alguns dels consells del govern espanyol de cara al retorn a la feina de molts treballadors a partir de dilluns o dimarts. Són les indicacions que s'han marcat des de l'inici de la crisi del coronavirus, a les quals el Ministeri de Sanitat ha incorporat ara l'ús generalitzat de la mascareta, ho ha explicat el ministre Salvador Illa.
El gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal. No es necesario si se viaja en un vehículo privado, no es necesario si hay un desplazamiento al puesto de trabajo pues andando o en bicicleta, porque ahí no hay dificultat en mantenir la distància interpersonal.
Dilluns i dimarts, voluntaris de Protecció Civil repartiran mascaretes higièniques als treballadors que passin per les estacions de metro i de rodalies de les grans ciutats. L'ús d'aquesta protecció és una recomanació, no una obligació, perquè no es disposa de mascaretes suficients per a tota la població. De fet, la Generalitat ha hagut de posposar el repartiment massiu de mascaretes a través de les farmàcies perquè encara no en tenen prou per tothom. La portaveu Meritxell Budó en culpa el govern espanyol per haver aixecat el confinament total abans del previst.
Quan el govern de la Generalitat fa aquesta comanda, preveiem doncs que no s'haguessin de posar, diguem, de manera immediata, perquè enteníem que encara tindríem uns dies més de confinament total i per això la setmana vinent encara no tindrem la disponibilitat que requeriríem per tornar a l'activitat més o menys normal que així ha decretat el govern de l'Estat espanyol. Per tant,
les mascaretes es repartiran a partir del 20 d'abril i es podran aconseguir amb la targeta sanitària. El govern espanyol, que planteja pujar fins als 950 euros la renda mínima vital per a les famílies amb dos adults i dos menors, és l'aposta del vicepresident Pablo Iglesias, que dona per fet que aviat podran aprovar un ingrés mínim temporal de 500 euros. N'ha parlat a la televisió espanyola.
¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? El diseño de ese ingreso mínimo vital implica muchas complejidades de armonización de los diferentes sistemas de prestaciones y de ingresos que existen en un estado autonómico como el nuestro. Por lo tanto, es verdad que podríamos tardar algunos meses en tener una versión definitiva de ese ingreso mínimo vital.
El Consell de Ministres extraordinari d'avui, però encara no ha aprovat res, i la portaveu i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat que no hi ha res tancat i que s'hi està treballant. Montero, que també ha insistit a demanar que tots els partits s'assumin a un gran pacte d'estat contra el coronavirus. La portaveu del govern espanyol ha llançat de nou la crida i ha remarcat que la ciutadania no entendria que hi hagués partits que prefereixin quedar-ne fora, i ha assenyalat directament el PP com a principal partit de l'oposició.
Esperamos y deseamos que acudan todos y cada uno de los llamados, porque de lo contrario solo estarán evidenciando ante toda la sociedad que el país no puede contar con ellos cuando se les necesita.
Pedro Sánchez convocarà la setmana que ve tots els partits i també els agents socials amb l'objectiu de reeditar els pactes de la Moncloa i pactar les mesures de recuperació després de la crisi del Covid-19. Ara els esports amb l'Eduard Avalla.
Jordi Casalmiglia, un dels sis directius del Barça dimissionari, s'ha desmarcat avui del discurs d'Emili Rousseau. Ho ha fet en una carta publicada per l'agència EFE. Casalmiglia diu que ara no és el moment de fer acusacions públiques. Recordem que aquest matí Rousseau ha dit al Món RQ que sospita que algú ha ficat la mala caixa arran del cas Barçagate. Casalmiglia assegura que la seva renúncia és per motius personals i que feia molt temps que tenia pensat plegar per discrepàncies en la manera de gestionar el Barça. De tot plegat, d'aquest cas, en parlarem d'aquí una hora al Tu diràs amb la presència del portaveu del Futbol Club Barcelona, Josep Vives. Més enllà de la situació que en Barça, un nou capítol en la polèmica entre la Federació Espanyola de Futbol i l'Associació de Futbolistes. La Federació ha assegurat avui que totes les parts van acordar gravar les reunions que mantenien i per això es van filtrar públicament diversos àudios d'aquestes trobades. L'AFE va denunciar fa uns dies que aquests arxius hagin vist la llum. I en el capítol d'afectacions pel coronavirus, Anglaterra ha hagut d'ingressar l'exfutbolista i llegenda del Liverpool, Kenny Dalglish. De tota manera, la seva família assegura que no té símptomes i que espera tornar a casa ben aviat.
I al temps, al cap de setmana no s'esperen grans canvis. El sol es combinarà amb alguns núvols poc importants i només s'esperen tronades de tarda en punts del Pirineu. Les nits seran fresques i els dies càlids, amb temperatures al voltant dels 20 graus. Ho deixem aquí. Més notícies al web rac1.cat.
De dilluns a divendres, de 12 a 1...
Hola, sóc el Jean-Paul Desgrava.
Un programa d'humor basat en fets reals.
La part bona de tot això és que si em retallen el sou, jo em quedo igual, perquè ja no cobrava res. He guanyat.
La competència especial Confinats.
amb els Oscars.
Soc l'Amancio Ortega de la misèria.
RAC 1. Tots som 1.
Hola.
A RAC 1 no hi som per festes.
Ei, com que no?
Amb Jordi Beltrán.
Seguem aquí l'última hora d'aquest No hi som per festes de Divendres Sant, també conegut com Divendres de Via Crucis, que per la majoria de la població no es diferencia massa d'altres dies de Via Crucis de confinament diari que bona part estem patint. Ja estem suportant-lo des de fa gairebé un mes, i avui, que és divendres, pensava dir... Abans, potser els més grans ho recordaran, hi havia una prohibició explícita de menjar carn durant la Quaresma, però si tenies una bula, si pagaves una bula, podies menjar carn. Una cosa bastant insòlita i que formaria part d'un decorat d'hipocresia pel que fa a la tradició religiosa. Bé, en aquesta hora ens dedicarem a escoltar, naturalment tindrem referències de cinema amb Guillem F. Marí. També escoltarem a Xavier Miralles llegint petits fragments d'obres literàries amb referències dels pecats capitals, alguns dels quals són petits fragments de llibres d'una editorial que es diu Fragmenta i que ha publicat una sèrie de llibres, 7 concretament dedicats als pecats capitals. Són 7 obres signades per diferents autors on es reflexiona sobre la vigència o no i de quina manera són pecats presents en les nostres vides quotidianes. També en continuarem escoltant la valoració de diversos pecats capitals amb veus de professionals d'aquesta casa i d'altres persones vinculades a diferents àmbits professionals. Tot això fins les 11 de la nit, hora en què començarà l'edició d'avui del Tu diràs, fins la 1 de la matinada. Comencem amb una lectura de Xavier Miralles d'un fragment d'una obra literària vinculada al pecat de la ira.
Estic furiosa contra una societat que m'ha educat sense ensenyar-me mai a pegar un home si m'obre les cames a la força. Mentre que aquesta mateixa societat m'ha inculcat que la violació és un crim horrible del que no m'hauria de refer mai. Teoria King Kong, Virginie de Pen.
No hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Entrem en un pecat molt espectacular per les escenes que genera en el cinema. Sí, perquè, a més, hi ha moltíssimes pel·lícules que ja parteixen del principi d'aquest pecat. Bé, algunes d'elles són grans clàssics del cinema. Però n'hi ha una que... recordo que la vaig veure en una sessió matinal al cinema Tívoli, un passe de premsa que van fer, i que em vaig quedar garratibat en veure-la. Era la pel·lícula de Martin Scorsese on s'incloia aquesta seqüència.
¿Me oyes?
Te oigo.
¿Eh? ¿Has oído lo que te he dicho? No me tienes respeto. ¿Has oído lo que te he dicho? ¿Has oído lo que te he dicho?
Ya está bien, ¿no?
¡Cállate! 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 ¡Ya me ocuparé de ti después! ¡Cállate!
Estem parlant, Guillem, de...
Toro Salvaje. Segurament, jo crec, si més no, del tàndem Scorsese de Niro, l'obra maestra més elevada a la categoria dels cels, no? És que per mi és una obra importantíssima en tota la història del cinema i una pel·lícula esgarrifosa en el sentit de humà, no? Com en aquesta pel·lícula veus com un home, el Jake LaMotta, aquest boxejador, és capaç de destruir-se totalment per aquesta ira que sent d'arrel de les seves habilitats, no? És una persona que fa mal a les persones del seu voltant, la seva dona, el seu germà, com escoltem en el clip, a si mateix deixa fer-se mal al ring, tant fora com a dins, per inseguretats seves que no acaba de lidiar bé i de gestionar, i que al final exploten aquesta ira que té, que, tan explosiva, no? I que al final, sí, acabes fent mal a les persones del teu voltant, però de manera última i final et fas mal a tu mateix, no? Que és una miqueta l'esperit d'aquesta pel·lícula, que amb aquesta fotografia en blanc i negre, la banda sonora, el muntatge, és que per mi és una de les 5 millors pel·lícules de la història fàcilment.
Hi hauria gent que podria dir, home, hi havia una pel·lícula francesa que es deia La Haine,
sí,
serviria molt també per això.
Sí, totalment.
Però, per allà, el Toro Salvaje... Hi ha dues coses que se'm van quedar gravades. Una d'elles és l'escena de Joe Pesci matxacant amb la porta del cotxe. Ara no recordo quin era el personatge, però sí que recordo que Joe Pesci també aquí la ira la feia anar, sí, en aquell moment d'una manera desbocada i salvatge. I l'altre, quan després de l'estrena de la pel·lícula, al cap de no massa setmanes, va venir a fer, a presentar, sembla que era la seva biografia o les seves memòries, la dona, i va explicar la seva experiència real de convivència amb aquell home brutal que era Jake LaMotta. Bé, Scorsese també ha tret tants personatges maleïts de la ira, però...
És el que deia abans, no? Al final Scorsese, com a... que de fet els set pecats capitals, com els entenem, són totalment catòlics, no? I l'Scorsese és per mi un dels grans directors catòlics, encara que potser no així directament no tracti temes religiosos, estan en les seves pel·lícules, no? I recordem, ell anava per cura, fins que diu que al final...
Sí, certament.
Sí, va conèixer també el gènere femení, no? I la luxúria, diguéssim, i va decidir sortir-se del camí. Però aquestes filosofies catòliques o la manera que tenim de concebre el món a les societats catòliques estan molt marcades pel pecat, i això ho fan molt els seus personatges, que sovint són personatges corrompits, no? per qualsevol mena de pecat capital. A vegades és un còctel de tots, no? I a Toro Salvaje jo crec que reflectia molt bé sobretot l'impacte intern que pot arribar a tenir, no? Com pot ser capaç de ser un campió del món de la boxa i destrossar-ho tot. És que això, a més, és el que fa més ràbia de la pel·lícula,
yeah.
Si t'identifiques amb el personatge, és que al final s'està destruint per res, per tonteries, per coses gairebé imaginàries que el duen a destrossar-ho tot, no? Una mica la lliçó seria controla la teva ira, no? Potser com a animals pecadors de tant en quant tenim ira, però no hem de deixar que ens porti als extrems d'autodestrucció total que pateix Jake LaMotta.
Mira, ara després anirem a petar l'altre pecat, que hi ha gent que associa molt amb el que acabem de tocar, amb la ira, i que és l'enveja. Això serà d'aquí uns minuts. Fins ara, Guillem.
Fins ara.
Tot va començar amb uns homes orgullosos i susceptibles que feien la guerra a Troia. Tots ells, sobretot els més forts, sobretot els més admirats, tenien allò que els grecs en deien un gran timós. Una paraula de traducció difícil. El timós era la vida, la força, el desig, però era sobretot la font de tots els impulsos vitals. Els bons guerrers, els guerrers més excel·lents, havien de tenir un gran ímpetu, i quan entraven en combat els dominava una fúria destructiva que els acostava a la glòria o els portava directament a la mort. I la mort consistia a exhalar el timós per la boca i quedar convertit en un cos inert, sense impulsos de cap mena. O bé ser un home que sap enfurismar-se per triomfar al camp de batalla, o bé ser un cadàver. Aquesta era la disjuntiva que s'enfrontaven. De vegades, la paraula timós també significa ira. La ira. Raúl Garrigasai.
No hi som per festes.
Amb Jordi Beltrán.
Sí.
Hola, sóc en Manel Vidal i Boix, i el pecat capital que em sembla més greu és, sens dubte, la peresa, la mandra. Perquè a simple vista és el que sembla més inofensiu, i perquè moltes vegades es fa servir com a pretext o com a porta d'entrada a la covardia. Per tant, la peresa és el pecat capital que em sembla més greu. El que em sembla més justificable o lleu és la luxúria, perquè em sembla que ben vehiculada o ben entesa, i en privat o en comú i consentiment, no té per què ser nociva, i em sembla molt més greu el que seria la seva cara B, que és el puritanisme. Quin pecat afegiria a la llista? Sens dubte, la pesadesa. La gent que és pesada. La gent que és pesada i que ha perdut tot l'interès per saber si el que t'explica t'interessa el més mínim. La gent que és molt pesada i que ja està a un nivell de pesadesa tan gran que no hi ha res a fer. Aquesta gent els posaria tots a treballar forçadament en camps d'arròs. I per acabar, una cançó que m'agrada molt és una cançó que es diu Molt de temps, de Sam Ensen. Queda clar all what we did, ya que es queda la pela, yo, this is life we live, yo. Sam Ensen, for many sack you dig, represent the BCM, for here to make it big. Queda clar all what we did, ya que es queda la pela, yo, this is life we live, yo. Sam Ensen, for many sack you dig, represent the BCM, we here to make it big.
Escolta. portem ara a una dona en la que ens vinculen anys de treball junts, a la que heu vist per televisió, que també heu pogut escoltar a la ràdio, que podríem dir que és una de les hawaianes d'aquesta casa. Anna Boadas.
Jo el pecat capital que considero més greu, tot i que he de reconèixer que he hagut d'anar a la Wikipedia per recordar quins eren els pecats capitals, perquè és una cosa que no tinc al cap. Vull dir, he intentat recordar la pel·lícula Seven, però me'n faltaven. Sempre hi ha un parell que te'n falten, no? I diria que en aquest cas seria la supèrbia. Curiosament, estaria d'acord amb el que diu la tradició teològica i religiosa cristiana, que diu que de tots la supèrbia és el que és considerat el pitjor o el més greu. Jo crec que la supèrbia t'allunya molt de la gent. És, podríem dir, el més fosc i el més ocult a nivell humà, el que treu la teva part pitjor. Bàsicament es defineix com un sentiment de superioritat davant dels altres, cosa que em sembla lamentable que algú pugui sentir això. I encara pitjor, sembla que encara està bastant de moda en la societat actual, estem parlant del segle XXI, que un pecat capital com aquest estigui tan, tan de moda. Per això potser em sembla més greu. Quin pecat capital em sembla més justificable, entre cometes, justificable? Doncs aquest l'he vist clar des del primer moment i en el meu cas diria la gula, bàsicament perquè he de confessar que en aquest cas hauria pecat jo també. La gula és un pecat que jo crec que en la societat occidental la majoria de nosaltres en algun moment hem caigut sota les temptacions d'un pecat com aquest, perquè com som una mica la societat de l'opulència, la societat del capitalisme és una societat de la gula. Què vols que et digui? Lamentable, sí, però és que és una miqueta el que hi ha, saps? Però a mi tot això em sembla molt fosc, i abans de pensar quin altre pecat capital afegiria a la llista, que probablement, sí, en tindríem un parell, jo vull pensar en positiu i m'agradaria pensar, perquè els pecats capitals evidentment tenen tots connotacions negatives, jo voldria pensar, i el que he fet és pensar en les 7 virtuts capitals, és a dir, coses en positiu que m'agradaria tenir com a individu i que crec que hauria d'existir també com a societat, que si es donessin més, doncs les coses anirien bastant millor. I ara potser és un moment, perquè la societat està com està i és un moment de canvi, doncs potser les 7 virtuts capitals que hauríem de començar a aplicar més serien el respecte, l'empatia, la generositat, la força de voluntat, la modèstia, la resiliència i la temprança. No sé què en penseu, però he estat donant voltes i si tots fóssim una miqueta més així o tinguéssim una miqueta més d'això, les coses anirien bastant millor. I la cançó que vull dedicar és una que es diu Lost on You, de LP, que és una cançó que canta una noia que vaig descobrir poc abans d'un festival Cruïlla, però vaig tenir ocasió de veure-la en directe actuant al Cruïlla de fa un parell d'anys, si no m'equivoco, i em va encantar. És una cançó una mica trista, potser, però em sembla que és brutal i que connecta directament amb les emocions. I ara mateix, que és un moment de la vida en què estic molt, molt connectada amb les meves emocions, i suposo que la societat en general també, perquè estem patint un sotrac molt gran, doncs crec que ve molt el tema. I li voldria dir que a mi fa molta vergonya dedicar les coses, i això de trucar a la ràdio per dedicar a algú, confesso que em fa molta vergonya. Per tant, li vull dedicar així en genèric, però ho vull fer a totes les persones que estan doncs vivint aquest confinament sols, des de la soledat, en el bon sentit o en un sentit trist, perquè no tenen companyia, perquè no tenen altra manera d'estar. Penso que estar confinat sol la primera setmana hauria ser gairebé un xollo, i jo potser fins i tot ho hagués agraït, però ara, conforme passen els dies, m'adono que estar sol és molt dur. I no sabem quant de temps ens espera, però a lo millor 20-30 dies tranquil·lament encara podem tenir. Per tant, totes aquestes persones que esteu soles o que esteu vivint el confinament sols, aquesta cançó jo us la dedico a tots vosaltres.
som per festes.
Hola, sóc la Candela Figueres i per mi, a veure, tema dels 7 pecats capitals. Per mi el menys greu o més justificable és la mandra o la gandoleria, perquè a veure, només t'afecta tu, saps? A males l'únic que pringa ets tu. Amb tota la resta, encara que semblin insignificants, com la luxúria o la gola, pots arribar a afectar terceres persones. Per tant, res. I per mi el més greu de tots seria la ira, perquè és incontrolable, s'escapa de la raó i per la ira podries fer qualsevol cosa. De fet, tots els pecats mal gestionats, menys la mandra, que és el que us he dit, poden acabar desembocant a mira i fer-te alguna cosa xunga de, fer alguna cosa xunga de veritat. A veure, què més? Qui afegiria a la llista? Quin pecat capital? Doncs la rancúnia. Perquè no serveix de res guardar rancor a algú, només et fas mal a tu mateix i millor ignorar que guardar rancor. I també dubto en si afegir la vergonya, que tampoc serveix de res i l'únic que fa és frenar-te coses. Cançó, dedico la cançó a tothom que ara està a casa per culpa del Covid-19. Una que han fet els Stay Homes, que és un grup super nou que es diu Gotta Be Patient Fit Judith Nederman, perquè fa molta gràcia, dona molt bon rotllo i ja que hem d'estar a casa tancats, doncs almenys disfrutar de talent musical que acaba de néixer, en aquest cas, només per fer-nos passar millor aquests dies que estem a casa. Una abraçada a tots. I wanna see my friends, I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient, let's enjoy this combination. See, let's get us this repeat. This is the one of all.
Hoy son per festes amb Jordi Beltrán.
El que siembra su maíz se coma su pino. El que siembra su maíz se coma su pino.
Estima sense desitjar tot el que no ets. Va escriure Odin en un dels seus poemes. I és un vers molt bonic contra la impotència envejosa. La millor manera d'estimar sense desitjar el que no ets és admirar. Per conviure amb els nostres miralls, l'enveja l'hem de transformar en admiració. L'enveja, de Marina Porras.
Vinga, Guillem, i tornem a ser ara amb un pecat capital que moltes persones he vist que associen al que tractàvem abans, el de la ira. Hi ha gent que diuen que l'enveja de vegades genera ira o que la ira de vegades és fruit de l'enveja.
Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Así que a partir de ahora voy a coger la vida, mi vida, por los cuernos, sin pedir permiso y sin pedir disculpas.
He de reconèixer que és una pel·lícula que no he vist, que és molt recent, que sí, és una producció de dos directors d'aquí, i que es diu Hogar. Per què Hogar, sí, has escollit aquesta pel·lícula per representar l'enveja?
Mira, perquè l'havia vist fa poc, no? Ha arribat fa molt poquíssim, i a més, just a l'època ideal, no? De confinament, i mira, fent aquesta llista, sí, em podria haver anat a moltes pel·lícules, a més és el que dius, eh? Un pecat frega amb l'altre, i l'enveja al final la pots trobar en moltíssimes pel·lícules, i aquesta, feia poc temps que l'havia vist, em va despertar curiositat, i realment, tot i no ser 100% sobre l'enveja, forma part del relat d'aquesta pel·lícula, que ens explica el següent. Un home que, acostumat a viure bé, amb grans estàndards, no? Ell era un home triomfador del sector publicitari, fa anys que està a l'atur, i això va marmant el seu estatus, i al final, quan comença la pel·lícula, diguéssim, ell el que ha d'assumir és la pèrdua del seu pis de luxe, on viu amb la seva família, i tornar-se al Carmel. A partir d'aquí, ja l'home va perdent tota la cordura i acaba obsessionat i envejós totalment dels nous inquilins del seu pis de luxe on vivia. I a partir d'aquí comença a infiltrar-se a la seva vida per buscar la manera de tornar a ocupar aquesta casa. És una pel·lícula, és un thriller que funciona molt bé amb el Javier Gutiérrez com aquest home protagonista i el Mario Casas com a l'objecte de la seva enveja, no? I és una pel·lícula que sense arribar a ser tan bona com Paràsitos, per entendre'ns, respira molt d'aquest concepte que ens explicava la pel·lícula coreana que va arrasar els Oscars, no? S'assemblen bastant, eh? Poder ser un Paràsitos a l'espanyola o a la catalana, estan bé entre la Barcelona i la firma dels germans Pastor, i sí, al final ens explica molt, i això està bé, perquè m'agrada aquest concepte. L'enveja molts cops pot ser d'algú que tu no has experimentat, però en aquest cas és enveja d'una cosa que ell havia viscut i havia gaudit, i per tant jo crec que això, com el caramel, no?, que treuen a la boca, quan tu has experimentat una sensació és, i no la pots recuperar, l'enveja jo crec que pot ser encara més forta i més malsana.
Esclar, ara em venia al cap un testimoni, no sé si m'ha escoltat o no, però que vaig preparar, que deia que una cosa és l'enveja que tens quan ets petit, que és allò de dir, ah, jo voldria tenir la nina o la bicicleta que té aquest nen i tot això, i l'altra és l'enveja que tens de vida, de viure la vida d'una altra persona perquè creus que és molt millor que la teva, i llavors hi tens com enveja i et genera unes reaccions a vegades incomprensibles i injustificables.
Sí, sí, jo crec que de fet és potser dels set pecats el que en el fons més cometem, i gairebé d'una manera reflexa, no?, d'una manera involuntària, perquè, i més avui en dia amb el món de les xarxes socials, per exemple, és que és inevitable un cop al dia, segons què veus, a qui et trobes, sentir una mica l'enveja. Tot i que, i aquí, a veure el debat, si tu... Hi ha una cosa que odio moltíssim, que no crec que existeixi i que realment tothom diu que existeix, que és l'enveja sana. Realment existeix? Jo, per mi...
No? Jo no diria que no.
Home, què és l'enveja sana? Al final és una invenció de postureo, perquè al final, si tens enveja, tens enveja. No és ni sana ni res, és enveja pura i dura.
Ja, t'he de dir que... és el pecat que ha triomfat més amb les intervencions que ha demanat a diferents persones. M'adono que l'enveja és el que la gent més critica o el que els sembla més imperdonable, malgrat que possiblement, a veure, hi ha tota una indústria segons com que pot generar aquesta necessitat o pot generar aquesta sensació d'enveja, que és, i ara que em perdones que s'hi dediquen, la premsa del cor. O sigui, aquesta mena de febre de publicar imatges de cases luxoses té molt a veure, jo crec, també amb això, amb el luxe i amb una manera de viure que es té com idealitzada, i que si escoltéssim testimonis creïbles i veraços, doncs a lo millor diríem vaya merda de vida. Però jo crec que hi ha tota una indústria que fins i tot té a veure, segons com, en la publicitat, que és una mica la indústria del desig, no?
Totalment.
I jo crec que, segons com, el desig genera enveja, també. Ara aquí estic fent de teòric, perdoneu-me, però sí que pensant-hi dius, és que estem envoltats de coses que ens volen generar desig, i que perquè les veiem que les tira altres persones o que les fan altres persones, no?
Sí, sí, totalment.
I no sé si Ogar va per aquí o no.
Sí, va per aquí. A més, mira, estan molt encertats els germans Pastor fent que aquest home era publicista, i de fet ell venia de Sitges, no? I clar, està molt ben trobat, perquè al final és el que tu dius, la societat que tenim avui en dia s'ha construït sobre aquesta indústria del desig, del voler tenir allò, el cotxe més gran que el veí, no? Lo típic, no? Tenir enveja del mòbil que té el teu company de feina. Al final estem envoltats de desig, i el desig porta a l'enveja, no? Al final el que es tractaria seria que no et porti l'enveja a coses més negatives, no?, quan li passa al personatge d'Hogar, o que et pugui portar altres pecats, com seria la ira, no?, i com diria el mestre Yoda, la ira porta l'odi, i l'odi